l'audiovisual.
Aquí sentiu a Dave Grusin interpretant al piano una de les seves peces pel cinema. Una mena de solo, titulat Tema de Selena, d'una pel·lícula de Gregory Nava del 1997, que va ser la darrera demostració del seu talent creatiu, perquè Dave Grusin, que és un compositor que mig desaparegut amb el canvi de segle i que corria el perill d'autoplagiar-se en certa manera, va fer aquest darrer treball consistent basant-se en la vida de Selena Quintanilla, aquella cantant latino-texana assassinada per una fan el 1995 i que va interpretar Jennifer López. Aquest és un tema senzill, convencional, però que pulsa el domini de la música intimista i de la seva habilitat com a pianista en un compositor que ens ocuparà avui, aquí, a l'audiovisual que fem amb la Mariby Pérez, i l'escoltarem 60 minuts amb molt de gust i una mica d'enyorança. Grusin va néixer el 26 de juny del 1934, feu números, ja ho veieu, eh? A una població que es diu Little Donna, Colorado. És un músic de jazz, o més aviat de jazz fusion, pianista, com dèiem, que prové d'una família de músics. Des dels anys d'estudiant ja era un apassionat i va començar a fer-se un nom acompanyant les seves actuacions a gent com Art Pepper, Anita O'Day o Andy Williams. I també, sota l'aixopluc, la influència, li agradaven moltíssim, de músics com Henry Mancini, André Previn, Art Tatum o Shorty Rogers. Va fer una àmplia carrera cinematogràfica, però mai va abandonar del tot la sala de concerts, els grups de jazz, les actuacions en esdeveniments multiforme, amb moltíssims enregistraments que ell va autoproduir, fins i tot en convidats de luxe, com Benny Goodman, com Milt Hinton, com Sarah Vaughan, com Quincy Jones, com Jerry Mulligan, Lee Ritenour. En tot cas, el que ens interessa avui aquí, a nosaltres, és el Dave Grusin, compositor de cinema. Un músic que a finals dels 60 ja estava en superactiu i que va fer la primera banda sonora important que va cridar l'atenció amb una pel·lícula inèdita entre nosaltres que es diu The Heart is a Lonely Hunter. El cor és un caçador solitari, un relat sensible d'un home sordmut que es dona completament al seu millor amic malalt. Una novel·la de Carson McCullers, un gran paper per Alan Arkin i un tema musical emotiu i modest, gens cridaner, com Dave Grusin mateix. Aquest és el so característic de Dave Grusin. Això era el 1968. Aquest compositor, el 89, guanyaria un Òscar i en seria candidat 7 vegades. Doncs bé, tot va començar el mateix any de la banda sonora que acabeu de sentir en una comèdia que es deia El novio de mi mujer. Venia de la televisió, havia treballat en sèries com Jim West, com La noia de Cipoll, etc etc. Semblava molt lleuger, però també era un sentimental total. El cas és que la primera candidatura a l'Oscar li va arribar al 1978 amb una comèdia, El cielo puede esperar, de Warren Beatty i Buck Henry. No sé si la recordeu. Era un remake confès d'Ernst Lubitsch sobre la reencarnació d'un home mort per error en el cos d'un milionari assassinat i els equívocs que això provoca. Un gran èxit seductor de Warren Beatty i un tema de Dave Grusin post-Mancini absolutament sofisticat. Sí, 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 he dit Mancini fa un moment que respira en aquesta banda sonora, com també ho fa, està claríssim, Burt Bacharach. Doncs bé, parlant de música simpàtica de Dave Grusin, ja un tema musical, una pel·lícula que em cauen molt bé, que són Els Goonies de Richard Donner del 1985, més que una pel·lícula, un mite, estil novel·la juvenil d'Enid Blyton, amb la pandilla d'amics Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman, lluitant per un tresor pirata, i la gran Anne Ramsey fent el paper de la dolenta, la mare Fratelli. El jazz i el sentit rítmic, molt rectany, donen un nou impuls a la música en un terreny que més aviat seria propi del gran John Williams. Dave Grusin, mozartià total. Doncs bé, quedi clar, arribats en aquest punt, que tot compositor té el seu director i la majoria dels directors tenen el seu compositor favorit. I en el cas de Dave Grusin parlarem de Sidney Pollack i indirectament amb ell de Robert Redford, que a banda de Yakuza, Bobby Deerfield i El Jinete Eléctrico, el primer va ser constant en la carrera del nostre músic d'avui a l'audiovisual. Bé, tots dos junts, en aquest cas, perquè començarem amb Los Tres Días del Cóndor, Three Days of the Cóndor, del 1975, era interpretada per Robert Redford i Faye Dunaway. Una magnífica pel·lícula d'espies més filosòfica que d'acció, digna del Coppola, de la conversació, i amb una música freda i calenta alhora, que defineix a la perfecció tots els nivells sentimentals i professionals dels protagonistes. Aquest és el tema principal. Oh, Els tres dies del Còndor, de Dave Grusin, per instrumentació i sonoritats molt afí a les músiques que feien llavors Quincy Jones i Lalo Schifrin, per exemple. Pensem en bandes sonores com Bullet o Un Diamante al Rojo Vivo. I una mica per aquí va la cosa també, al moment d'arribar a Tootsie, aquella joguina per Dustin Hoffman, també de Sidney Pollack, el 1982, amb un coixí musical very friendly, per entendre'ns, molt soap opera. Vida d'actor, es diu el tema principal.
l'audiovisual.
Dia a dia, al teu costat, Catalunya Ràdio.
Soc Ramon Solsona, faig l'espai diari Entre Paraules al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. És un fragment setmanal que procuro no perdre'm, que són les tàpies variades. No només pel menjar, sinó que és la participació de la gent.
Perquè aquí tots podem trobar allò que més ens agrada.
És molt divertit i m'agrada molt escoltar com les àvies de tota la vida, les mares de tota la vida, expliquen plats, maneres de fer-ho.
Viu Catalunya Ràdio, on tothom hi té el seu lloc.
Per poc que pugui, no m'ho perdo.
O més tu. Catalunya Ràdio és més.
I seguim endavant amb aquest homenatge que li fem al compositor Dave Grusin per celebrar el 80 aniversari del compositor. Ressentíem de Tutsi, Los tres días del Cóndor, Els Goonies, El cielo puede esperar, The heart is a lonely hunter. I ara, Havana, que és una altra col·laboració amb Sidney Pollack i amb Robert Redford de l'any 1990. Redford, ja una mica maduret, la veritat, feia el paper d'un jugador professional pillat per la revolució cubana del 1958. Una pel·lícula que barrejava amor i política, molt Vicente Blasco Ibáñez, per entendre'ns, amb una imponent demostració del compositor de Dave Grusin pel domini dels ritmes tropicals i també dels temes sentimentals. Una bona orquestració excepcional, realment un autèntic clàssic, un darrere l'altre en una banda sonora de la que us deixarem sentir els temes, títols de crèdit i l'Acadèmia. enorme, Dave Grusin. Havana va ser finalista a l'Òscar a la millor banda sonora. Va ser una de les 7 nominacions del compositor. El cielo puede esperar, campeón, en el estanque dorado, la cançó de Tutsi, els fabulosos Baker Boys, la Havana, la tapadera. Però Havana provenia de l'Òscar que havia obtingut el 1989 en altra col·laboració amb Robert Redford, aquí també director. Un lugar llamado Milagro, de Milagro, Binfield War, era la història de la lluita dels habitants d'un poble dit Milagro, interpretats per Rubén Blades, Sonia Braga, també sortia per allà Melanie Griffith, contra l'amenaça de l'urbanisme capitalista que vol destruir el món on viuen. Una pel·lícula feta des d'un punt de vista d'una certa ideologia d'esquerres. I un Òscar molt ben donat, a una partitura lluminosa, brillant, llatina també, evidentment digna, d'Héctor Villalobos, de Carlos Chávez o del futur Elliot Goldenthal. D'aquesta banda sonora de Dave Grusin, dos temes, Milagro i Fiesta.
Thank you.
un misteri perquè l'Òscar a la millor banda sonora d'Un lugar llamado Milagro va tenir molt mala distribució comercial. És una banda sonora molt desconeguda. Tot i que Dave Grusin, el seu autor, és a més de compositor, productor, executiu de segell discogràfic propi, i arranjador, solista de piano, tot el que vulgueu, no? Però en aquest cas no la va comercialitzar. En fi, és un cas d'aquells amb un gran interrogant. En canvi, sí que es va divulgar i molt la que per mi és una de les obres mestres totals del compositor i una de les músiques que més m'emocionen. És la banda sonora d'Un Golden Pond en el Estanque Dorado, la pel·lícula que va fer Mark Rydell l'any 1988. 81, amb la unió per primera vegada en pantalla de dos mites del cinema com Katharine Hepburn i Henry Fonda, ja molt grans. La història de dos vells, del seu matrimoni, del seu amor, de la visió de l'amor que ja arriba, una pel·lícula feta amb admiració i també amb profund respecte. Impossible no emocionar-se sentint el tema L'estany daurat, i després un de molt simpàtic que es diu La xeremia de New Hampshire. Una delícia. Hem de pensar en una passejada en barca de Henry Fonda i el seu net i, en fi, una il·lusió, un moment de brill, encara una alegria en la vida d'aquell vell personatge. Aquestes imatges musicals d'anar fent camí, encara que sigui en barca o abans, quan caminava Tutsi en el seu tema de la vida d'artista, són un dels moments en què Dave Grossen es manifesta en la seva plenitud. Així que acabarem aquest audiovisual que hem fet amb la Mariví Pérez avui, dedicat a aquest compositor que ha fet els 80 anys, amb una altra banda sonora absolutament fabulosa, com diu el títol, Els fabulosos Baker Boys de Steve Kloves del 1988, una pel·lícula sobre gent del món de la música, del món de les actuacions, dels cabarets, dels bars musicals, dels restaurants amb pianista, en fi, gent que no ha triomfat però que estan per tot arreu i que viuen la música amb la mateixa passió que el mateix Dave Grusin, i sobretot una de les millors incursions en el món del jazz pur per part del compositor. Començant pel tema Benvinguts a la carretera, ens acomiadem amb ell i amb un moment d'il·lusió pensant, recordeu, sobretot, els germans Bridges i aquella gran, gran Michelle Pfeiffer.